Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, afirma que Espanya ha posat en perill vides nord-americanes en impedir-los l'ús de les bases militars a Rota i Morón. Bessent ha qualificat la postura espanyola d'inacceptable.
Qualsevol cosa que alenteixi la nostra capacitat de participar en aquesta guerra i tirar-la endavant de la manera més ràpida i eficaç posa en risc vides americanes. Els espanyols van posar en risc vides americanes.
En el front de guerra, les defenses antiaèries de l'OTAN han interceptat un míssil iranià a Turquia, segons el govern d'Ankara. Turquia, que és membre de l'Aliança, ha presentat una protesta formal a l'ambaixador iranià. Més notícies. Rosa Pujol.
Junts demana al Consell de l'Audiovisual de Catalunya que retiri la campanya de la Generalitat sobre el nou model de finançament autonòmic. La presidenta del grup parlamentari i el portaveu de Junts demanen per carta al president del CAC que actuï davant d'una iniciativa que consideren que no respecta la llei. Argumenten que la campanya Raons intenta vendre les virtuts d'un acord polític i no aporta cap informació concreta sobre els serveis públics per als ciutadans quan la legislació no ho permet.
S'avança la temporada de creuers a la Costa Brava i avui ha arribat el primer vaixell al port de Palamós. S'espera una campanya de rècord amb 70.000 passatgers. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hi ha 74 escales programades als ports de Palamós i Roses des d'ara fins al desembre que faran 17 companyies diferents. Bones previsions, si bé la directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, reconeix que estan a l'expectativa per com pot afectar el context bèl·lic internacional.
De moment, el que són els creuers i les companyies no són les que operen a l'Orient Mitjà, per tant, no hi ha una afectació directa, però sí indirecta amb això que estem dient doncs, els propis moviments o altres costos que es puguin incrementar. Però ja et dic, ara mateix estem a l'expectativa de com pugui repercutir, perquè ara mateix tenim doncs, les escales de creuers totes confirmades i endavant.
Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
Mor una altra persona sense sostre a Badalona, al Barcelonès. És la tercera persona sense llar que ha mort als carrers de la ciutat des que ha començat l'any. La víctima és un home de 52 anys que els veïns han trobat sense vida aquest matí a la plaça Elisa Reverter, al barri del Manresà, on vivia el ras. Just després han avisat la Guàrdia Urbana. Segons l'Ajuntament de Badalona, els serveis socials li feien seguiment i l'home havia rebutjat en diverses ocasions l'ajuda.
L'escriptor francès Emmanuel Carrère considera que Rússia està lluny de ser un país demòcrata i que ha trobat en Trump un bon aliat. Ho ha dit a la presentació del seu últim llibre, Kolkhoz, una obra que es mou entre la història familiar i un retrat precís de l'Europa dels últims 100 anys. Una novel·la que ha presentat a Madrid i Barcelona. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Bona tarda. Davant l'escenari internacional, Emmanuel Carrère diu que és molt difícil ser optimista. El que està passant a Europa no pronostica res de bo i destaca la resiliència de Pedro Sánchez.
Yo trouve en tout cas que l'Espagne.
Considero que en tot cas Espanya i Pedro Sánchez tenen un esperit de resistència que és més realista que la resta de països europeus. I penso que això provoca un gran respecte de l'opinió.
Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Esports, Sonia Oleart.
Koundé i Valde, els jugadors del Barça amb lesions al bíceps femoral de la cuixa esquerra, són baixa fins després de l'aturada de seleccions i es perden els vuitens de la Champions. Aquest vespre es disputa la segona semifinal de la Copa entre la Reial Societat i l'Atlètic Club. Els donostiarres tenen l'avantatge d'un gol del partit d'anada. La semifinal és a les 9, a les 8, Rayo Vallecano-Oviedo, partit pendent de la 23a jornada. El comitè de disciplina de la Lliga no sanciona encara el jugador de l'Elx, Rafa Mir, pel seu comentari racista al jugador de l'Espanyol Omar i seguirà investigant el cas de forma reservada davant de la dificultat de trobar proves concloents. El cas està en procés d'estudi per intentar aclarir què va passar realment i així prendre les mesures oportunes. De moment s'ha obert, però, un expedient per intentar recopilar tot tipus de proves. Isaac Fernández deixa de ser el tècnic del Cadí la Seu. A falta de 7 jornades perquè s'acabi el campionat, les urgellenques ocupen la 14a posició i estan a una victòria de marge sobre el descens. La decisió s'ha pres de mutu acord.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensar, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Arriba l'hora de la crònica negra amb la Rebeca Carranco. Rebeca, bona tarda. I hem de començar amb una novetat d'avui, el cas Jubany, que recordem que anem arrossegant, que estem pendents de si arriba o no finalment a judici, i que la cosa sembla que estem ja a tocar del judici, no?
Sí, ja queda molt poc, s'estan fent les últimes diligències que va demanar la família. En aquest cas, l'última que hem sabut avui és que la pericial cal·ligràfica que se li va fer a Santi la Iglesia per veure si era ell un dels coautors dels anònims que va rebre en el seu dia Elena Jubany abans que l'assassinessin, doncs diuen que no. S'han analitzat dos mostres. En una diuen que ni tan sols poden determinar l'autor i que no hi ha elements suficients com per poder comparar. I la segona diuen directament que les traces d'aquella manera d'escriure aquella nota doncs no són compatibles amb el tipus de lletra que té Santi la Iglesia, que és una cosa que tampoc sorprèn moltíssim, perquè el que hi ha com més clar es contra Santi la Iglesia és l'ADN que es va trobar a la roba d'Elena Jubany, i es va demanar també la pericial cal·ligràfica per veure si ell també podia ser coautor d'això, i ara doncs ja sabem que no, i el jutge els diu, escolteu, hi ha alguna cosa més que voleu demanar, i si és que no, en 5 dies us heu de pronunciar, i el tràmit ja següent seria que es tanqués aquesta instrucció, que les parts qualifiquessin, és a dir, diessin què demanen en un judici d'això i que veiéssim ja doncs aquest judici.
Per tant, això, abans de quan ho tindrem resolt?
La idea seria que aquest any. Jo ja no m'atreveixo...
Ah, aquest any?
Sí, la idea seria que aquest any segur això s'hauria de tancar i poder veure, doncs, quan...
Com aquest any? Pensava que, com deies, X dies, dic, potser a l'abril ja sabem si hi ha judici o no.
Home, si hi ha judici sí que ho sabrem aviat. Sí.
I la data del judici, llavors doncs sí que hi ha el que trigui, no?
Pot trigar més. És veritat que la defensa de Santi la Iglesia, que continua mantenint la seva innocència, ells diuen que volen recórrer tot el tema de l'ADN, posar-lo en dubte i que la seva
intenció... Però això es fa abans del judici o durant?
Això es pot fer intentar fer abans, i aquí el tribunal pot dir, escolta, això ja es veurà judici, no? Podria passar, però que la seva intenció era no arribar a judici.
Bé, veurem doncs, si arriba o no a judici, en tot cas, una mica més a prop.
Tot apunta que això...
I Santi la Iglesia, que és podria ser un dels imputats per aquest,
ara mateix,
aquest judici, no?
Només hi ha dues persones imputades. Una és Santi la Iglesia, la segona persona imputada és el Xavi Jiménez, i en aquest cas el Xavi Jiménez sí que hi ha com una coautoria d'aquests anònims, que és veritat que hem vist com molts elements, moltes pericials cal·ligràfiques durant tots aquests anys d'instrucció, però bueno, Xavi Jiménez està imputat per això, i després ja una tercera persona que ha sigut com exculpada d'això, que és Anna Chaguibel, que també era del grup excursionista, que en el seu dia va haver una pericial cal·ligràfica que també li va atribuir una part d'aquests anònims. No va ser suficient com per mantenir l'acusació contra ella, però ella ha demanat que se l'exclogui completament de la causa, i aquí el jutjat instructor ha dit que no, ha dit que és un arxiu provisional per si pogués haver-hi doncs, alguna prova més contra ella en aquest temps.
Bé, ho seguirem, n'estarem pendents i, com a mínim, a veure si aviat sabem ja si hi ha judici o no hi ha judici. Però avui també us volem parlar d'una altra investigació, en aquest cas, contra un comissari de la Policia Nacional per assetjament laboral i sexual a l'Audiència Nacional. Aquest comissari també va estar a Barcelona i amb molta polèmica.
Sí, amb molta polèmica. Es tracta d'Emilio de la Calle, que és un comissari, com tu deies, de la Policia Nacional, que té 50 anys. Ell porta 54 anys. Ell porta ara mateix gairebé un any apartat de la policia, de la seva feina com a policia, perquè hi ha aquesta causa a l'Audiència Nacional. Aquí és una treballadora, una policia que estava amb ell a l'ambaixada de Delhi a treballar amb ell, i ella el va denunciar per, entre altres coses, algunes com aquesta.
Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. Pues que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. ¿No lo sabías? Repítame otra vez que no lo sabías. Repítame otra vez que no lo sabías. Repíteme que no lo sabías. Me casita se viene llorado, meado y cagado. Y si no, a la guardería. Con la policía. ¿Entendido, guapa? ¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Sí, a ver si con un ojo morado...
Ya me adaptes una cosa.
Clar, uau, no els havia escoltat, eh?
Són brutals, aquests àudios. Això és una petita part.
Això ell... ho va gravar, entenc, la víctima, ella per va... poder demostrar que sí. Això passava.
Ella diu que viu un infern allà i al final decideix gravar, té més de 2 hores de gravacions. Això és un petit extracte de la situació que ella viu allà.
Això en un context laboral, eh?
Això és en un context laboral, llavors ella... va, al final té aquestes gravacions, va i ho comunica a la prefectura de la policia, abans fins i tot de denunciar, ja és quan l'acaben apartant a ell i després ella posa aquesta denúncia a l'Audiència Nacional.
Però tu imagina't treballar amb algú que et parla així, et tracta així.
Et crida, et diu que et
para... No, no, que et fotré un ull com un d'allò. Bé, aquest senyor va ser a Barcelona i aquí també va ser denunciat?
Sí.
Què feia a Barcelona? Sí.
Ell era, primer arriba aquí com el cap de les UCRIF, que això són les unitats que investiguen les xarxes contra immigració il·legal i falsedat documental, arriba el 2018, i després el fan com ja responsable de tota la brigada d'estrangeria, que són més de 200 policies a les seves ordres, que s'encarreguen d'una competència exclusiva que té la Policia Nacional, que és la competència d'estrangeria. Llavors, en aquest context, el sindicat SUP, el que denuncia amb una denúncia que es fa interna al Comitè de Seguretat i Salut de la pròpia Prefectura Superior de Policia és tot un reguitzell de coses que diuen coses com xiscles i crits als caps de secció, una intensitat de crits que feia que fossin audibles per la resta de companys, ferotges crítiques a la feina feta, fent que els ofensos se sentissin humiliats i menyspreats, que se'ls buscava les pessigolles per fer-los explotar, una pressió indeguda i arbitrària, rebaixar les persones, limitar malintencionadament l'accés a cursos, menystenir, ignorar, excloure, fer el buit, avaluacions inequitatives... És a dir, que el que explica el SUP en aquell moment és que ell havia generat una situació... Amb actituds molt violentes, que feia que la gent fins i tot doncs agafés baixes. És veritat que el Ministeri de l'Interior obre una informació reservada amb això i que finalment la tanca perquè diu que no pot comprovar, no aconsegueix reunir suficients testimonis per demostrar doncs, totes aquestes acusacions. I, a més, paral·lelament, Jupol el denuncia per, en pandèmia, fer una cosa que li van dir els coronapinxos. És a dir, quedar amb gent i fer pinxos, no? Menjar, quan no podíem fer-ho.
Tu has pogut parlar amb aquest senyor?
Clar, és que ell és una persona que quan arriba doncs, a Barcelona és bastant conegut...
O sigui, tu hi tenies un cert tracte.
Sí, fa rodes de premsa, llavors...
I tu podies...
Jo, clar, la...
Veies que era un tipus especial, peculiar...
El tracte amb els periodistes era un
normal.
Tracte correcte, normal, però és cert que de seguida la seva arribada és polèmica i es comença doncs, una mica doncs, a saber que ell té unes formes una mica, com a mínim, al límit. Què diu ell? Que tota aquesta denúncia que fa el SUP és una denúncia doncs, infundada, i és veritat que ell té 14 minuts de policies que el defensen i que diuen que és un tio molt vàlid, que els havia ajudat molt i que havia estat amb ells, i una mica l'excusa que ell posa, o l'explicació que ell hi posa, és que ell arriba a Barcelona a un lloc on els policies no hi volen anar, la gent està molt desmotivada perquè hi ha hagut el procés i llavors hi ha una situació de persones que no treballen el que haurien de treballar i que ell ve com a posar-los les piles, no? I que ell és una mica una persona de 24/7 que demana molt i exigeix molt a la seva gent i que és en aquest context en el qual denuncien.
Clar, però a veure, aquest àudio que hem sentit, això no és algú que demana molt. Això és algú que es passa sí, 28 pobles.
Sí, i és veritat que de seguida jo, quan vaig començar a preguntar doncs, a gent que feia molt de temps que el coneixia, no, i el que t'expliquen és una persona doncs, això que anava al límit, que els parlava malament, no, i una cosa que em deia un policia que va marxar per ell, entre altres coses per ell, per no haver-ho d'aguantar, em deia que era... com la típica persona, diu, aquells perfils que ja han desaparegut de l'escola, de l'exèrcit, que et parlen malament, que et criden...
O sigui, una mica old school.
Old school, 100%. Total. Ella em deia, los hombres de Paco, no? O sigui, allò que ja no és admissible que ningú permetria. I deia fins i tot que no era personal, era la seva manera de fer, i que si ell notava debilitat, encara era pitjor. I si tu marcaves i feies servir com el mateix to...
Et respectava.
Ell baixava, no? I, per exemple, un altre comandament que va arribar just quan ell estava a punt de marxar, em deia, és que tu entraves a una reunió i ja era tot a crits. s'havia instaurat una manera de crits. Ell cridava, els altres cridaven, s'havia generat tota una situació...
Ambient saludabilíssim de treballar,
exacte, eh? Molt, molt saludable.
Clar, ara aquest senyor està suspès, ens deies, i què? Què li espera?
Doncs, bueno, està aquesta instrucció que ha d'avançar a l'Audiència Nacional per veure una altra vegada, si arribem a judici o no. Ell diu que està 10 hores al dia doncs, preparant la seva defensa. És veritat, bueno, doncs, que la seva, el seu bagatge, la seva trajectòria, que explica l'agenda, quan va estar a Madrid també a grup d'atracaments, no? Que també diuen que era un home doncs, que tenia un peu a cada cantó i que ho portava tot al límit, i ara doncs, tot això que li ha passat doncs, no fa molt bona pinta. No?
Que ningú es confongui, perquè la polèmica acompanya la Policia Nacional. Aquest no és el senyor que va ser un dels màxims responsables de la policia que ha estat cessat per agressió sexual. Això és un cas diferent.
És un cas diferent que ha passat... Bueno,
però han passat en paral·lel, o que mínim hem conegut en paral·lel.
Sí, exacte. Un és el DAO, que és el que tu dius, el director adjunt operatiu, que no és un dels màxims, és el màxim cap de la Policia Nacional, que el 17 de febrer va dimitir perquè una subordinada va denunciar per agressió sexual.
Avui la cosa de policies que... que no
són
fan
policies,
la seva feina.
Però estan al límit de no... potser no haurien de ser-ho, no?
Un mosso d'esquadra condemnat a 13 mesos de presó... És que clar. Per quedar-se al mòbil d'una persona morta al carrer.
Sí.
Però home...
Sí, és com la màxima indefensió, no? Sí, això, hi ha la sentència és just ara de l'Audiència de Barcelona i el que diu és que el 27 d'octubre de 2021 hi ha una persona que està al carrer, que està morta. És veritat que hi ha potser algun primer indici que fa sospitar a la policia local que arriba allà que potser aquesta persona és un molero, no? Una persona que porta droga a dins, que no ho era. O sigui, és una persona que no té cap vincle amb el tràfic de drogues, però això fa que s'activin les unitats d'investigació. Llavors, aquest policia, que és de la unitat d'investigació de Mataró, i és de nit, és a dir, que bueno, s'activen, encara que no siguin d'estat Coloma, s'activen ells, van allà, agafen les coses, això, porta una motxilla, alguna cosa més, es guarden al cotxe i ja està, no? És a dir, com que se'n va aquest home i la cosa queda aquí. Però tot això ho acaba d'estapar la pròpia família de la víctima, perquè ells van a la comissaria de Santa Coloma una mica doncs, per recollir les coses, les pertinences del seu familiar mort, i quan estan allà diuen, escolteu, portava un mòbil i portava uns cascos...
Uns AirPods,
no? I llavors aquí els policies de Santa Coloma diuen, a veure, no sabem, no? I ells agafen també una tableta que hi havia allà, la família sap la clau i mira el telèfon amb
buscar.
El Find Me, no? Clar. I aquí què veuen? Doncs que aquest telèfon, l'última vegada que es connecta és a la comissaria de Mataró. Què pensen els policies de Santa Coloma?
Se'ns ha traspapelat.
S'ha caigut el maleter del cotxe, segur que està allà. I els tucans que ho busqueu perquè segur que està allà. I aquí es comença a complicar tot. Perquè no està allà, no està referenciat. Hi ha una cosa que és la cadena de custòdia. Quan tu agafes una cosa, fas un informe...
No apareix.
Aquí. Això no apareix. Llavors, aquí s'obre una investigació d'afers interns que intenta com resseguir fins i tot quina és la ruta que fa aquest telèfon, perquè hi ha un policia local que sí que veu aquest telèfon, és a dir, existeix, aquest home portava aquest iPhone 12 Pro, és a dir, telèfon P.
Home, un 12 tampoc és tan bo, no?
Bueno, això és 2021, ja, ara estàs al 16,
ser, clar,
o el,
clar.
No? Bueno, és a dir, que estava bé. I llavors comencen a fer la ruta i al final acaben mirant quina ruta fa aquest telèfon amb geolocalització, quina ruta fa el telèfon d'aquest policia investigat, quina ruta fa el cotxe patrulla.
I tot va junt.
Llavors, això és bastant clau, i la cosa que és com molt definitiva i que segurament en aquell moment doncs, ningú s'imaginava són aquests AirPods, perquè en aquell moment els AirPods no es podien connectar sols per saber on estava la geolocalització, es connectaven mitjançant el mòbil, ara sí, ja som com millors. Llavors, aquests AirPods, l'última vegada que es connecten és a 40 metres de casa d'aquest policia. Llavors, aquí el que diuen és... té els AirPods, o sospitem que té els AirPods, i a més té el telèfon, perquè si no, no s'haguessin pogut connectar. Ell és veritat que ho nega tot.
Ah!
Ell ho nega tot. El judici nega tot. Ell diu que no ha vist mai aquest telèfon, que no... que aquella nit, a més, diu que ell va dormir amb la seva parella. La seva parella declara també el judici i diu que sí, però aquí l'audiència diu, mira, escolta, les proves que nosaltres tenim doncs fins ara ens fan pensar que sí, que aquest telèfon, l'única explicació lògica és que ha anat amb aquest policia i també aquests AirPods, i 13 mesos, més 850 euros que hauria de pagar a la seva parella.
El fan fora? Es fa fora un mosso per fer una cosa així?
Aquesta sentència no és ferma, es pot recórrer. Llavors s'ha d'esperar. Però qualsevol sentència penal que comporta inhabilitació, aquesta la comporta, 13 mesos d'inhabilitació, et fan fora del cos. Siguin
immediatament
3 dies, siguin 6 mesos, siguin 6 anys. Llavors, una vegada et fan fora del cos, tu pots, una vegada es complert, demanar tornar a entrar. I tot això hi ha una instrucció interna i aquí s'analitza.
O sigui que és un procés propi de la policia.
Sí, per... i no és tan fàcil, és a dir, s'analitza, es mira, aquesta persona ha complert tot el que havia de fer, què va fer, és tan greu el que va fer, no és tan greu.
Clar, si és poc greu, has complert la pena i tal,
clar,
mira.
A partir d'aquí el director pot decidir, el director de la policia pot decidir, vale, doncs aquest policia que en el seu dia va fer X, que tampoc era com supergreu o bueno, ja ho ha complert, doncs creiem que sí que pot tornar al cos i això el secretari general d'Interior hauria de dir que sí.
Passa
que
no. Sovint? Sí. Si trio a contestar, és que sí.
No, però tu més... O sigui, no, que veiem molts casos d'aquests, no en veiem. Però tu pensa que hi ha moltes coses que es fan doncs, en llocs que ningú més veu, entrades, escorcolls, no? I és veritat doncs, que els policies tenen accés a moltes coses molt delicades. I de vegades sí que hem vist advocats que es queixen de que en un escorcoll doncs, als seus clients els hi falten o diners en efectius. Això vol dir que tots els policies que fan aquestes coses acaben robant? No, la immensa majoria.
No, home, no hi faltaria.
Però sí que és veritat que existeix la tentació i que moltes vegades doncs, aquestes coses es fan en llocs on ningú més que aquesta persona i la persona que va amb ell doncs, veuen. No? En aquest cas, això ha arribat a judici, se l'ha condemnat i és veritat que a veure què passa si recorre, però bueno, hi ha aquesta sentència per endur-se el telèfon d'una persona morta.
I una última que té un punt una mica més, no sé si dic, puc dir còmic?
Sí, una mica còmic, sí que és.
Lladre atropellat pels seus propis companys a Viladecans.
Les tres del moment.
Ai, 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 allò que es van posar nerviosos i van atropellar un dels companys de robatori.
Sí, i no està greu, eh? Per això podem,
per això podem riure una mica, sí.
Llavors,
sí.
Això va ser la matinada de dilluns, que estan intentant robar doncs, a uns supermercats aquests a la venda por major, i és una persona que ho veu, que això és de matinada, avisa la policia, i en aquest cas sí que és veritat que la policia arriba aviat, hi ha una desena de persones, hi ha cotxes d'alta gamma per poder marxar de seguida, llavors comencen a córrer. Els policies van darrere, i en aquesta cursa per arribar als cotxes i marxar, és veritat que doncs, un dels cotxes acaba doncs, atropellant a un dels lladres, i al final doncs, la policia aconsegueix detenir a tres, més aquest quart lladre ferit que no està greu i ara busquen la resta, però bueno, són accidents laborals, per dir-ho d'alguna manera.
No, hi ha una mútua de lladres que els pugui cobrir. Rebeca Garranco, estarem pendents de tots aquests casos i sobretot el tema Jubany, a veure si aviat tenim data de judici, sí. I podem començar a tancar aquest cas. Però tot per la família i amics de la víctima. Gràcies.
Gràcies.
Pausa i atenció que apareixerà per aquí un home amb el braç enguixat. Qui té el braç enguixat? Què li ha passat? Ha estat agredit? La resposta és de la publicitat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com la barra gran de 330 grams, un format familiar que combina bé amb qualsevol tipus de plat. Ara per només 99 cèntims. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
Jo, bombera.
Tu, bomber.
Ella, bombera.
Ell, bomber.
Nosaltres, bomberes.
Vosaltres, bombers.
Elles, bomberes.
Els oficis no tenen gènere.
8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Trenquem els estereotips.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa. El zero a l'esquerra, que no val res. I el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Música contra algoritmes.
En l'era de la màquina volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanto.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona, Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell Solà.
Oh, Fixa't com sona.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Ben?
Hola, mama, què passa?
Apa, que avises tu també.
De què t'he d'avisar?
Oh, l'altre dia vau entrevistar el doctor Estivill.
És veritat, què passa?
Home, bueno, que m'ho podies haver dit, que li hagués portat al teu pare, però l'ha sentit com ronca últimament, eh?
Bueno, doncs hi aneu un dia a visitar-vos.
Sí, home, a Barcelona, beneit, no hi anirem pas.
Bueno, mama, què vols, va, que tinc...
Res, mira, m'avorria i he pensat, truca, aviam què fa.
Ah, què és aquest soroll, mama, que se sent?
Quin soroll?
Això que se sent?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Porta el braç enguixat. Ha estat apartat del seu lloc de feina durant més de 2 setmanes. Dolor. Calmants. Jornades de recuperació. I un article polèmic penjat aquest mateix diumenge. Ell és... Albert Martín.
Bona tarda, estimats.
A veure, Albert Martín, què t'ha passat?
Escolta, és molt indigne, jo us ho explico. Vaig tenir un rapte d'incompetència, diguem-ho així. Rapte d'incompetència futbolística.
Ens posem tristos, què va passar?
Sí, una incompetència futbolística, coses penoses, gent gran fent coses de gent jove, i vaig caure, em vaig trencar el braç.
Vas caure jugant a futbol?
Una cosa patètica.
A la Lliga de Mitjans?
A la Lliga de Mitjans.
Quin era el partit?
Oh, partit contra Mundo Deportivo.
Penalti a favor del Real Madrid.
I tu jugaves amb quin equip?
No, jo jugava amb una masculança d'equips de jugadors de diversos mitjans que es diu Ara 7.
Ara 7?
Sí.
I va haver-hi agressió per part d'algú del grup Godó? No podem denunciar-ho, això?
En absolut. Res.
Saps que em vaig trencar el braç també jugant a la Lliga de Mitjans?
Ho vas explicar. Espectacular.
Contra Radio Marca.
Mira.
Però allà hi va ben penta, eh?
Epa!
Allà hi va ben penta.
Ah, no sabia això, no m'ho havies dit.
Posa la mà.
Bé, això és un punt heroic, el teu. El meu, home, és que és pura vergonya i crepuscle. I la vida s'acaba.
Què et vas trencar?
El radi.
I bé. Com el tenim, el radi?
Bé, demà passat em treuen el guix. Ja he anat a demanar disculpes als meus companys de feina, pobres, que he estat un mes llegint al llit mentre ells estaven remant.
Mà esquerra, eh?
Sí, senyor.
Ets dretà o esquerrà?
Som dretans, Garriga.
O sigui que has pogut escriure almenys.
Pogut, sí. Està... Passa que és complicat, eh? Però sí, amb una...
No, amb el boli, com a mínim.
I el mòbil, soc lent, està per fer whatsapps amb una sola mà.
Bé, avui l'Albert Martín ens torna a tirar la seva ruleta econòmica. Posem-la en marxa. Personatge!
Hombre.
Quin personatge tenim avui?
Pues mira, te'n portaré un de ben interessant. Farem una mica també de preguntes, que et faré. A veure, és una figura que ha tingut un paper molt breu en la història de l'empresa catalana, però penso de veritat que serà recordat molt de temps, d'acord?
Espero que tornis a casa.
A veure, un personatge que ha tingut una gran importància durant un temps curt i serà recordat.
Jo crec que sí. Mira, pregunta, quina és la gran notícia econòmica del 2025, en clau catalana?
Hauria de ser l'OPA al Banc Sabadell.
Bingo, impressionant, Garriga. Estàs molt atent a classe. Meravella. És aquesta OPA,
sí.
Que com els oients saben, doncs va acabar bé, perquè el Sabadell va sobreviure...
Va acabar bé pel Sabadell, si tenim un oient que és fanàtic del BBVA.
Sí, però en clau catalana això va anar bé. Clau catalana. Van evitar l'abraçada 2 del BBVA i, per tant, aquesta entitat seguirà existint, no? Amb el que comporta per centres de decisió, els llocs de feina...
Això va ser el tema, vam parlar molt d'això.
Vaig estar pesadíssim, però clar, és que era la desaparició d'una de les 3 empreses més grans de Catalunya. O sigui, parlem a l'alçada de La Caixa, o Seat, o Naturgy, que ara és una mica madrilenya, tot i que té l'origen de gas natural que venia de Catalana de Gas. Però parlem de lo més important, de lo més important.
Top de top. I ens vas dir, quan el Sabadell va guanyar, que havia estat una batalla molt difícil de guanyar.
Home,
èpica,
sí.
Gairebé.
Sí, perquè van derrotar un banc que era 5 cops més gran. O sigui, jo plantejo, quan ara vingui la BBC a fitxar-te, què farà Catalunya Ràdio?
Doncs els hi donarà un llacet i se m'emportarà.
Escolta, no treballa l'autoestima, Garriga, per favor.
Va, escolta'm, qui és el personatge?
Mira, avui parlarem del César González Bueno, que és encara conseller delegat del Banc Sabadell, però hem sabut fa unes setmanes que està a punt de plegar.
Però clar, això és com l'entrenador que guanya una eliminatòria i el fan fora al cap d'unes setmanes?
Sí, en aquest cas no marxa fora, o sigui, no el fan fora.
Se'n va ell.
Ell anuncia que marxa i t'he de dir que no ha estat sorpresa completa, perquè hi havia alguns matisos. Primer de tot, González Bueno té una certa trajectòria, no és un tio que tingui 25 anys, parlem d'un senyor que té 65, d'acord? En porta molts treballant, ell és el responsable en el seu dia de que ING la patés a Espanya i tal, vull dir que és un
la
tio...
La cuenta naranja.
Ah, exactament.
I escolta'm, 65 anys a la banca tampoc és que estiguis per jubilar-te.
No és molt. Però sí que hem de pensar dues coses. D'una banda, que ell és madrileny, que té família allà, que està casat amb una portuguesa, que té família a Lisboa, i, bueno, un tio que va arribar al Sabadell el 2021, quan estava al Sabadell en el pitjor moment a nivell de preu d'accions de la seva història.
Que, escolta'm, va arribar per substituir Jaume Guardiola.
Ah, exacte.
Avui el tenim aquí rondant pels mitjans.
Exacte, és la mà dreta del Víctor Font en les eleccions al Barça. Total, tornant al César, que no hem de descartar en absolut que ells tinguessin al cap fer 5 anys i ja està.
Per tant, no hi ha cap lectura estranya ni cap element estrany en aquesta sortida.
A veure, sembla que no. És a dir, sempre que hi ha altíssims directius que diuen que pleguen de mutu acuerdo, ué, por razones personales, ué, y para emprender nuevos retos profesionales, ué, els periodistes se'ns disparen els glòbuls blancs.
Això és com el futbolista que no surt a entrenar i està al gimnàs.
Això
per gastroenteritis, ja.
Sí. Però, escolta, sembla que no hi ha res raro aquí.
Per tant, no hi ha hagut, per exemple, problemes amb altres empleats, allò, batalles de despatxos...
Perquè un consell delegat només hi ha un empleat amb el que et pugui tenir problemes. Quin diries que és aquest empleat?
El president?
El president, exactament. Aleshores, per què? Bueno, doncs, i què passa en aquestes superempreses? La clàssica lluita pel poder, en plan, és que aquest vol manar massa, clar, i vull manar més. O una cosa de... És que crec que em vol fotre el lloc.
Perquè Oliu, que és el president, no, del banc, quants anys té?
Mira, ara hi va a camí del 77.
Clar, o sigui que aquí podria haver-hi una sensació de... A veure si aquest jove de 65...
Sí.
Vol agafar la meva cadira.
Sí, no, sembla que no hi ha res d'això. Ja saps que és veritat que hi ha càrrecs on la gent s'encarinya i costa molt deixar els càrrecs. T'he de dir que 77 anys presidir en un càrrec no executiu a l'IBEX 35 no és una edat superexcepcional. El que sí que crida l'atenció, Oliu, és que és dels que porten més temps en aquest càrrec. Si no recordo malament, és un dels tres que porta més temps, ja porta un quart de segle, eh? Vull dir que doni-do.
I per tu, aquest César González Bueno, que ara marxa, serà recordat, dius. Ha estat molt important en aquesta operació.
Sí, jo crec que d'aquí 50 anys es parlarà d'ell i se'l lluarà, pel paper en l'OPA. Primer, per l'estratègia que va seguir el banc per mirar de resistir-se i tal, que allà hi ha molts professionals i jo crec que la van clavar, però sobretot per una qüestió de tarannà.
Tarannà. Què vol dir tarannà?
Sí. Ja t'he dit que l'home és madrileny, d'acord? Deixa'm dir que és molt madrileny, ¿vale?
Parla con la...
És un xulapo de cal ample, vamos? I el banc, internament, et diuen que estan convençuts que si hagués estat una persona més prudent, més mesurada, més ai-ai-ai...
Si la xularia madrilenya va ajudar al Sabadell.
Absolutament. Diuen, això era com jugar al Real Madrid unos cuartos de final de la Champions. Sí, deien que era...
Això t'ho ha dit gent de dins del Sabadell.
Sí, que era un nivell de convicció i de xaupalantismo que no vegis.
I què més? Què més ens pots explicar d'aquest senyor?
Bueno, un parell d'anècdotes peculiars. Just abans que ens presentessin l'OPA, ell era un tio que és així molt proper en el tracte, s'arromangava el pantaló, ens ensenyava un hòstia que s'havia cardat amb la bici per aquí, pel Tibidabo, fent el ximple. És un tio que és domesticat, té el carnet de domesticador, d'ensinistrador professional de gossos.
Com?
Sí, és ensinistrador de gossos.
De gossos?
Sí. Ben peculiar, oi? La gent a vegades ens pensem que els directius de banca són tirant avorridots, eh? I no, això no tenen els seus hobbits.
Però a veure, un moment. És que m'agrada molt això, ensinistrar gossos.
Pues, escolta...
Sit i seu. Home, doncs potser va ensinistrar el BBVA.
Pues algú faria.
No, ensinistrar es diu en català? ensinistrar, sí.
Sí, jo crec que sí.
Per tant, ets bastant fan d'aquest senyor, eh?
Sí, 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 sóc fan. És un tio que t'admetia que el negoci de la banca potser no és el més divertit del món, que jo crec que també és una cosa que pot haver passat a l'hora de deixar aquesta posició. I res, seguirem sent fans de l'home fins al maig, que és quan ell plega.
I tenim relleu?
Tenim relleu amb un punt de bona notícia. És el Marc Armengol, que és catalaníssim i que havia estat a la filial britànica del Sabadell, que és aquest banc que es deia TSB.
Sabadell.
I que va ser absolutament decisiu, perquè quan se'l van vendre es van carregar de bitllets per poder fer front a l'OPA. I això que et deia, que hi ha un punt de cosa a celebrar, és que vivim una dinàmica que cada cop costa més que les grans empreses catalanes tinguin consellers delegats catalans.
Per tant, bona notícia aquí.
Sí, senyor. Jo encara no el tinc tractat, però de moment me'n parla molt bé, expert en tecnologia, etc.
Martín, interessant aquest perfil i el seguirem. Abans de tancar, quin creus que és el principal problema que afronten els catalans a nivell social?
Habitatge.
Habitatge. Creus que és difícil trobar habitatge, no?
Home, però imagina't que ara vinc aquí i jo et dic que no, que està molt bé lo de l'habitatge, lo de la...
No, ja m'imaginava, com ho diries?
Arriga, ara,
i tu creus que se'n podria fer un musical d'això?
Uau, interessant, interessant.
Doncs no se'n podria fer un musical, se n'ha fet un musical.
Uau.
Gerard Sassés, Xavier Morató, com esteu? Bona tarda.
Molt bona tarda.
De què heu fet un musical?
Ai, de què? Doncs de buscar pis. Què et sembla?
De buscar pis, Martín.
Sí, tremendo, eh?
Podries fer una peça pel diari només amb aquest musical.
Es fan uns reportatges xulíssims amb això. Cada que un company de diari, un company jove, o, bueno, no tan jove, està buscant pis, diu, en pis... Es poden fer vivencials que són impressionants. Explicant el que et passa en un mes. Vas a veure un pis i et trobes 150 persones veient el pis.
Heu fet servir alguns d'aquests reportatges per documentar-vos?
Ens hem documentat bastant, realment.
Sí, hem fet servir, o sigui, hem parlat amb gent i a part hem fet servir les nostres vides, perquè al final és que ens passa a tots, llavors. Sí. Sí, sí.
Doncs ara farem una pausa, perquè necessitem diners, Martín, i quan tornem parlem de buscar pis, però amb una mica de música. Quan et treuen el guix?
Divendres.
Sí, de la setmana que ve ens podem abraçar amb condicions.
Oh, i tant. Farem així copets madrileños a l'esquena.
Una pausa i ara venim.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de dos premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Mercat de les Flors presenta El meu refugi galàctic. Un espectacle de la companyia Azcona Tolosa per a tota la família. Tant els infants a partir de 5 anys com els adults se submergiran en una aventura en què construiran un refugi, desxifraran mapes i viuran aventures galàctiques. Del 7 al 22 de març, el Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Jo no vull demostrar res a ningú.
Ramon Madaula i Júlia Genís protagonitzen Loop. La conversa pendent entre un pare i una filla la nit abans que ella marxi de casa.
Has fotut creure's diferent.
Loop, una obra sobre l'amor, la dificultat de comunicar-nos i sobre tot allò que heretem sense voler.
del 5 de febrer al 29 de març, a l'Espai Texas. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Quan tenia només 7 o 8 anys, la Manal ja tenia clar què volia ser de gran. Guerrillera per la causa palestina. El seu pare havia mort en un bombardeig israelià quan ella només tenia 27 dies de vida. Persegueix el mateix somni, ser una persona lliure.
Aquestes terres, que eren del poble, les van confiscar totes el 2009.
Dones en lluita, amb Txell Feixes. Noves històries del món amb una mirada inèdita. La d'heroïnes anònimes que s'arrisquen per defensar drets bàsics en retrocés. Dones en lluita, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui, a la tarda, busquem pis.
Abans tu podies demanar sal als veïns, però avui aquells dies s'han trencat amb mil bocins, perquè ara el que impera és que sembli sempre gust. Hi ha gent forastera i mengen avocado toast.
És una puta torrada amb el bocat.
Abans tu podies fer un menú de restaurant, menjar unes llenties, cap i pota i un bon flam, però avui hi ha empanada, ramen, poques, burger, pizza. Receptes nostrades, per favor, els fas la guitza.
A l'esmorzatar li diuen brunch.
La gent anava amb samarreta i no s'obria la...
És una de les cançons del musical Busco Pis, una sàtira sobre, entre altres coses, el problema de l'habitatge, que podeu anar a veure, no el problema, sinó l'obra, al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 29 de març. Ja els hem saludat, Xavi Morató, Gerard Sassé, bona tarda, com
molt
esteu?
Bona tarda. Molt bé, i encantats d'estar aquí.
Què inspira aquest musical? L'experiència personal?
Sí, en part sí.
Està fars de buscar pis i no trobar-ne i trobar-vos aquests problemes?
Adonar-nos de com ha canviat la situació. Vull dir que hem buscat pis diverses vegades, perquè al final no és allò que vas canviant de pis, i la sensació de dir, és que de fa... Bueno, ja no 10 anys, de 10 anys cap aquí, és, ara és una altra cosa, és una altra ciutat, és un tauler de monopoli, la ciutat. Llavors...
Mm-hmm. Exacte, i com que considerem que la ciutat és un tauler de monopoli, hem convertit el Teatre Gaudí, l'escenografia, que és un teatre quadrat. Sí. Com que és un teatre quadrat, que és l'únic que té quatre parets, diguéssim, l'escenari està al mig i tens públic per totes bandes, ho hem convertit en un tauler de monopoli. Sí. I és molt divertit perquè, a més, cada escena... Ja t'estic explicant coses sense que em preguntis, has vist?
No, tu preguntes. Ai, t'ho explica.
Anem fent, nosaltres anem fent. Cada escena té un color basada en el... Bueno, inspirada, perquè encara ens denunciaran, inspirada en el monopoli.
Sí, és una idea lleugera.
Exacte.
Sí. Remota.
Remota. I llavors cada personatge que va sortint té un color, també. I les llums... Això té un punt de còmic, no només de còmic d'humor, sinó de còmic de vinyeta. És molt divertit.
I això us neix del dir, home, tenim un problema, doncs anem a riure'ns-en, o com us neix a dir, hòstia, fem un musical de buscar pis i dels problemes de buscar pis?
Sí, de fet, ens neix de que el Teatre Gaudí ens ve a buscar i ens demana un musical...
Així, en genèric. Això va així?
Sí.
Volem que feu un musical del que us doni la gana.
Sí, nosaltres com a duo, ell fa les lletres i el text i jo la música, i ens diem Generació de Merda, i volien que Generació de Merda portés un musical al Gaudí, i vam tenir una primera reunió així, sí.
Però llavors vam portar un musical que teníem, ens van dir que sí, i llavors quan ja anàvem a tirar-lo endavant, ens vam reunir amb el Gerard i vam dir, no podem fer aquest musical. Era una altra cosa.
De què havia de ser l'altre?
Era un tema que havíem escrit feia temps, com d'universos paral·lels i tal. Sí. Està molt bé, era maco, però...
No era actual,
exacte. O sigui, ens trobàvem amb una problemàtica que vam dir, és que hem de parlar d'això. Llavors ho vam llançar tot i vam tornar a fer, vam fer més feina de la que ens tocava.
O sigui, deu tenir clar que s'havia de fer dels pisos.
Sí,
a més, absolutament. De la Barcelona d'avui.
Sí, també del Teatre Gaudí, de les idees, van dir, aquesta, aneu per aquí, aquesta ens agrada.
Creu que és el gran problema de la vostra generació?
Sí.
D'aquesta generació de merda?
Sí, i no només, de la nostra generació. Els catalans tenen, ara ho deies a l'entrada, no? Segons l'últim informe del Centre d'Estudis d'Opinió, del CEO, diu que ja els catalans tenen l'habitatge com la primera preocupació per davant de la inseguretat, per davant de molts altres problemes que abans sempre passaven per davant. I ja no només la nostra generació, que en el nostre cas és l'accés a l'habitatge, sinó que també hi ha, per exemple, col·lectius vulnerables que pateixen desnonaments, o al revés, també hi ha petits propietaris que tenen ocupacions. Vull dir que hi ha el problema de l'habitatge és malauradament molt transversal.
I ara té el seu musical, Busco Pis, al Teatre Gaudí.
Penseu potser que no fem feina.
Ja, prou! Som
grans tenidors i ens diuen vividors. L'insult ens desanima i ens toca l'autoestima.
Som grans tenidors. Per tant, aquí hi ha una mica tots els actors representats. Actors, vull dir... Per protagonistes.
Criatures que et pots trobar en el món immobiliari.
Qui rep més en aquest musical? Els pobres que no troben pis? Els expats que els ocupen? O els grans tenidors que els tenen com a xurros, diguem?
Tothom rep. Tothom rep. És veritat que no en la mateixa mesura, però hem intentat repartir bastant. No volíem en cap cas que això fos un pamflet, que fos una... Que és una queixa, és una protesta, és una reivindicació... Però entenem que el problema és complex i que no podem dir els bons són aquests, els dolents són aquests. Potser n'hi ha uns que són una mica més dolents que els altres, però en realitat a tot arreu, o sigui, a totes les bandes, hi ha coses criticables i ens hem dedicat a criticar-les totes.
De fet, el musical, que és un viatge de la Laia, que és la protagonista, que busca pis, que això és una de les altres coses que ens vam informar, no? La primera idea de fer el musical era una parella que buscava pis, però és que es veu que a Barcelona o a les grans ciutats el perfil de gent que busca pis és una. La gran majoria de gent...
Persones soles.
Sí, persones soles o en parella, però és un dels dos que compra, no els dos.
Encara ho dificulta més, perquè hi ha d'haver més pisos disponibles.
I llavors és el viatge de la Laia, 36 anys, que viu a casa dels pares i que vol emancipar-se, i en aquest viatge es creua, com més dit, amb expats que encareixen i gentrifiquen la ciutat. Es troba amb grans tenidors que ploren perquè han de canviar una caldera al seu inquilí. Es troba un desnonament. Es troba un comercial d'immobiliària que et diu que el pis que t'ensenyarà és espectacular i després té el lavabo a la cuina, no? Tots aquest, és un viatge on la Laia es va trobant tots aquests personatges.
40 personatges poden aparèixer al final?
I surten.
I tens 40 actors? Teniu 40 actors?
No, som 5.
Sí.
I... Els 5 els aneu fent tots, per tant, aquí hi ha molt canvi de vestuari...
Realment és com una coreografia que no es veu, perquè hi ha la coreografia que jo bonament faig, perquè jo ballar seria... Potser val la pena només anar a veure aquest musical per veure'm ballar, ja és un què. Però darrere de l'escenari, quan ens estem canviant, és que hi ha moments que tinc menys d'un minut per fer un canvi sencer, evidentment tenim velcros i coses, però és que tinc dues persones que m'ajuden, em treuen, i si em poso malament al braç,
ja no arribo.
O sigui que sí, és un repte en tots els sentits.
Anem a buscar el pis ideal.
Nois, aquest pis... És espectacular, té vistes al mar. És un pati que s'inunda, quina calma tan profunda. Té tanta llum l'indret que sembla Lloret. És fos, però saps què mola? Que no veus cap panerola.
Hi ha paneroles?
No!
Per tant, aquí entrarem a buscar pis ideal, amb aquests 40 personatges, tots aquests actors, a... El públic com ho rep, això? El públic riu, el públic plora, el públic...
Quina bona pregunta, Francesc.
I la resposta és sí a les dues.
Sí. Mira, nosaltres com a Generació de Merdes ens hem especialitzat en fer musicals, en català sempre, i d'humor. Però és que aquest és el primer que hem volgut no només fer riure. Hi ha alguns moments... tendres i alguns moments que emocionen. Teníem dubtes, perquè nosaltres, especialitzats en l'humor, a més, és una cosa que diu molta gent, és més fàcil fer riure que plorar. Nosaltres estàvem especialitzats en fer riure. I vam dir, va, i si ho provem? I portem ja 4 funcions, vam fer una prèvia i vam fer una lectura ara fa un mes a Vilassar, i Vilassar de Mar, i hem aconseguit en aquells moments que esperàvem i que hem construït que la gent s'emocioni i plori.
De fet, el que diuen és que és més fàcil fer plorar que fer riure.
Ah, ho he dit al revés?
Sí, nosaltres el que fèiem era...
Sí, perdó. O sigui, tot el meu argument...
A la merda.
Jo no sé què és més fàcil,
No,
si és
tot,
fàcil
és, tot és difícil, en realitat.
És molt difícil tot, avui dia.
No, i per nosaltres, que efectivament estàvem especialitzats en fer riure, és allò de, això ho sabrem fer.
Sí.
Perquè, clar, efectivament és un tema que és delicat i hi ha moments de, bé, de que l'hem tocat d'una altra manera. Correcte. I pensàvem, vols dir... I sí, i a més barregem molt les emocions, les posem molt a prop, el riure.
Exacte.
I el plor.
Per tant, s'han d'esperar els espectadors que ara els cridi l'atenció a veure una cosa molt diversa, és a dir, que vindran a riure segur,
segur.
Els posaran seriosos, i és música, musical en català.
Musical en català, això és un altre dels nostres segells. No hem renunciat mai a la llengua, ho fem de manera molt activa, fins i tot crec que és un activisme molt conscient decidir fer-ho tot en català, malgrat que et vinguin aquells que sempre et venen ai, si ho fessis en castellà, ai... Però és una decisió molt, molt conscient, Xavi?
Absolutament. Bé, és que per nosaltres també és la decisió normal, o sigui, nosaltres ens comuniquem en català, la nostra vida és en català, llavors...
Jo crec que no és ni una decisió, no?
Sí.
És com surt.
Sí, és com surt, però clar, podíem decidir fer-ho en castellà per la idea aquesta de que potser tindràs més gent, però creiem creiem molt que justament una de les coses que s'ha de fer és en tots els àmbits de l'art, de la comunicació, de les xarxes socials, justament és oferir productes en qualitat en català perquè no hi hagi l'excusa de dir no anem a veure coses en català perquè no n'hi han de bones. Doncs n'hi han.
I sou experts en fet musicals de temàtica social, perquè sí, ja n'havíeu fet. Mm-hmm. Jo recordo, ara fa uns quants anys, sí, el futbol és així de gai, que parlàveu també una mica d'això. El poliamor és així, vull sí, dir que no sou uns nouvinguts en això i que la gent potser us ha vingut a veure i ara no identifica... Ah, doncs són els mateixos, eh?
Sí.
De fet... Ja porteu un temps fent això.
Sí. Sí, clar, també neix, jo crec, molt del bagatge que tinc també, jo personalment, com a guionista del Jueves, que al final també m'he especialitzat a tocar temes d'actualitat que vulguis o no, perquè jo no sóc una persona especialment connectada amb l'actualitat, però, clar, agafes aquest costum i agafes com aquest costum de parodiar, sí, i al final ho acabes veient tot amb aquest prisma. I amb el Gerard, que ens entenem molt, doncs al final l'hem agafat aquest llenguatge i tirem endavant amb
i
això.
I tu, Gerard, t'has especialitzat també, més enllà del musical, sí, a través de xarxes, anar fent cançons, no?
Faig el tonto tot arreu on puc, sí, això és correcte.
De fet, m'han dit, connectem-li el piano i...
Sí.
Per què vols tocar el piano? Què
no,
vols fer?
Perquè moltes vegades em fan una pregunta que... Tu estàs fent una entrevista molt original i diferent, cosa que agraïm, perquè carai, estem passejant-nos per molts llocs i carai, la pregunta sempre és i com es composa una, no? Com es fa? I he pensat, si me la fa, doncs demanaré un piano.
Perquè, escolta, Gerard, com es composa una cançó?
No ens l'esperàvem, eh? Ara què farem?
A veure, ara el Gerard se'n va cap al piano.
Sí, sí.
El micròfon funcionarà? Pot parlar amb el micròfon aquell, sí, no?
Home,
hola, home, escolta, això és fantàstic.
Vale.
Me l'aproparé una mica, sí, si no us sap greu.
Vols que t'ajudi?
Jo crec que sabré fer-ho. A veure, mira, es tracta d'allargar-lo.
Allarga't, bastó.
El micro.
Ara. Molt bé.
Molt bé. Mira, no, perquè una de les coses que a mi m'ha d'explicar, i avui tinc la primera oportunitat de fer-ho, que m'encanta, amb un piano, és que el Xavi fa molts gags de text, no?
Sí.
I jo faig gags musicals. Que també, o sigui, la música pot tenir conya. Val? Llavors, mentre venia cap aquí, quan els companys de producció vostra m'han dit escolta, hi ha un piano, vols fer alguna cosa?
Carai, la Carla, que bé, i la Dolors.
Sí, exacte. Sí.
Superbé les dues.
Mira, sona i tot, mira que bé. Doncs una de les... jo intento fer gags musicals. Val?
Vinga, va,
ara faré de Ramon Gené, una mica.
Carai, quin nivell que tenim en aquest programa.
Salvant les distàncies, que ell és un superdivulgador i boníssim i que en sóc molt fan. Però, mira, venint cap aquí he pensat, què els hi puc explicar de gags musicals que he fet? Doncs mira, per exemple, a mi una de les coses que m'agrada molt és apretar els finals.
Ahà.
Perquè...
què vol dir apretar els finals?
Els finals vol dir que tu tens una melodia, no? I pots acabar així. I s'acaba. Doncs hi ha musicals que apreten molt els finals per forçar l'aplaudiment. Això es fa molt, no? I forces. Doncs,
bravo, bravo!
Una de les coses que a mi m'agrada molt fer és forçar finals de... Hi ha un moment, que és aquesta cançó que sonava fa una estona, dels Guiris, per exemple, que té un final etern, va fent... I no acaba mai. No? Sembla... Putos guiris. Es pot dir putos a aquesta hora? La ràdio?
Sí, ja en postproducció ho traurem.
Ho traurem, no?
Sí.
I llavors va fent putos guiris. I acaba així, per exemple, no? Que això, potser la gent ho veu, aplaudeix. Ara surt un aplaudiment
és el públic que tenim aquí.
Exacte.
Sí.
Però són cunyetes que a mi m'agrada fer. Per exemple, una altra cosa que he fet és que jo me n'enfoto una mica de les cançons comercials.
Vale?
Per mi les cançons comercials són aquelles que tenen els quatre acords de sempre, que són aquests. Que aquí pots cantar aquí sobre tot el que vulguis, des de Let It Be a Justin Bieber. Vale? O sigui... Vale, pots cantar tot aquí. Doncs vaig decidir que el primer tema... que passa, que és el congrés immobiliari que ens hem inventat, que hi ha un congrés aquí a Barcelona que es diu VCN Sell and Rent Village, que és un nom que fa rabieta, sí, com tots els congressos, vaig utilitzar aquests acords. I clar, a mi em fa molta gràcia perquè tothom diu ai, la primera cançó m'agrada. Perquè clar, és els acords que tothom està acostumat
és
a sentir.
Un truc, és un
el truc infal·lible. I clar, va fent així. Ara cantaré jo, però el musical cantant professionals, eh? Esteu a punt, això és un èxit, és un munt.
VCN.
Esteu contents, tothom vol seure aquest seient.
Sell and rent.
Podeu comptar que aquí la vida us canviarà.
VCN.
I ja han sortit, tindeu el cutis molt més fi. Clar, sell aquests acords rent que hem sentit... Això és Coldplay.
Com es diu aquesta? De Scientist o algo així. Na 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 na. Vale, aquests acords els hem sentit de tant arreu que amb tot el morro els he posat, que tampoc és tot el morro, perquè ho fa tothom. Però
són
amb aquesta...
petits trucs, no?
Ah, exacte.
Trucs per enganxar l'audiència.
Correcte.
Escolta, jo et puc demanar ara que agafis aquests acords i anuncis que farem un concurs a la tarda de Catalunya Ràdio, que estem a punt de fer el concurs?
Ah, sí? Vinga.
Digues, ara ve el concurs, truqueu al nostre telèfon.
Vinga. Vols que ho faci amb aquests acords, justament?
Amb els que t'agradin i et quadrin millor.
Ara fem un concurs. Què sortegem?
Avui tenim... entrades per la projecció al Barcelona Film Fest.
Entrades per la projecció del Barcelona Film Fest.
És el repte sonor de la tarda.
És el repte sonor de la tarda.
I si em pots colar al 932017474...
93... Què? No me'n recordo.
2017474.
932074... 7-4 amb en Francesc Garriga.
Bravo! Bravo! Doncs mira, us hem fet aquí una cançó. Us recomanem que aneu a veure aquesta obra de teatre fins al dia 26 de març.
29
de març, al Teatre Gaudí, Busco Pis. Moltes gràcies, Xavi Morató, Gerard Sasser, per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I ara anem a fer un concurs, que ja ho hem anunciat. Aquí tenim aquesta invitació doble per assistir a la projecció de l'anfitrión al Barcelona Film Fest. Mira, que ja ha trucat la gent. Clar, hem dit el telèfon cantant. Ja, us voleu quedar aquí al concurs? Ja quedeu-vos al concurs.
Sí, vinga, si vols demà, vols fer un altre concurs, et donem dues entrades nostres.
Jo tinc dit a l'Arnau Maimó que jo vull fer un dia el programa sense música enllaunada amb un pianista que vagi tocant totes les sintonies en directe.
Mira, escolta, aquí el tens. Estic disponible.
I els tècnics tindran festa aquell dia. No, però ara no. No, ara no. Ara no, que
torni,
he de saludar.
Que
he de saludar de l'Ester. Si no, te la canto jo, eh? Tinc l'Ester en línia. Ester, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens truques, Ester?
Des de Poblenou, Barcelona.
Molt bé, des del Poblenou. Si no tens res a fer algun cap de setmana, tens un musical de Busco Pis que està molt bé, eh?
I tant.
Me l'apunto.
Apunta, apunta. Mira, tinc un repte musical per tu. No musical, sonor per tu. Et posarem un àudio, et donaré quatre opcions, m'has de dir a què correspon aquest so, d'acord?
Vale.
Atenció, anem a fer silenci. El teu àudio és aquest. Què és això? Et dono quatre opcions. Vosaltres teniu clar?
És que m'imagino moltes coses, eh? No, ho diguis.
Opció 1, és una pilota de tennis. Opció 2, és un tap de cava. Opció 3, és un cop de fals. Opció 4, és un ordinador prehistòric. Ester, què és això?
Un tap de cava?
Un tap de cava, és una resposta correcta.
Correcte.
Ester, no pengis, que tenim el teu contrincant, a veure si empateu o guanyes. Ara
venim. A veure.
Jacob, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On et trobem?
Pues estic a Reus.
A Reus, molt bé. Doncs escolta, tinc també per tu un àudio i m'has de dir a què correspon, d'acord?
Vale.
Atenció, aquest és l'àudio pel Jacob, de Reus. Quatre opcions, Jacob. Això és Donald Trump amenaçant des del despatx Oval a Espanya de tallar les relacions diplomàtiques. Això és el monstre Godzilla. Això és una gravació feta en una casa encantada a Montjuïc. O això és el primer dia de gimnàs d'un dels de l'equip del programa. No direm qui.
Bueno, jo penso que podria ser la D.
La B.
La de Godzilla.
Godzilla, doncs Godzilla és una resposta correcta. Correcte. Doncs heu empatat, Ester i Jacob. Hem d'anar al desempat. Mira, que estan creatius avui els guionistes del programa. Atenció a la pregunta. Any 2024. Quantes persones tenien el cognom, com a primer cognom, Garriga a tota Catalunya? Esther, quants Garrigues de primer cognom hi ha a Catalunya, 2024? Quantes persones?
Jo què sé, a veure... no sé. No, pistes?
No, m'has de dir una xifra i me l'has de dir ja, perquè si no el teu contrincant la buscarà.
Vale, 2000.
Jacob.
1.850.
1.850. Gerard.
Jo crec que més, no?
Quantes?
Jo et diria 10.000.
10.000, Xavi?
5.000?
Doncs hauria encertat el Xavi, perquè eren 4.295 persones amb el cognom Garriga. Jo no en conec tants, eh? En tot cas, Esther, de Poblenou, has guanyat. Per poc, però has guanyat.
Vale.
Enhorabona, Jacob, em sap greu. Tu un altre dia.
Gràcies.
Xavi, Gerard, sort.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Butlletí.